el Pirineu i el prelitoral. Les temperatures mínimes i màximes baixen també durant el dia d'avui.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia. La commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer a Sant Vicenç dels Horts se centra en visibilitzar les conseqüències de la pandèmia per qui pateix aquesta malaltia neurodegenerativa i també a les persones cuidadores. La biblioteca ha acollit aquest matí una exposició que reflexiona sobre la pèrdua de la memòria i una xerrada sobre la salut de les persones cuidadores. De seguida us en donem tots els detalls. Avancem altres notícies del dia en titulars. Sant Vicenç dels Horts s'assuma la commemoració del Dia Mundial de la Pau. Avui, 21 de setembre, pinta la frase «La pau al món comença aquí», a diferents passos de zebra del municipi. És una de les accions previstes dins de la xarxa mundial del Caldes per la Pau. L'entorn pacificat de Vilavella i altres carrers del municipi es tallaran demà el trànsit per visibilitzar el dia sense cotxes, una de les dates capdals dins de la Setmana Europea de la Mobilitat. L'associació Temps de Lleure ultima els preparatius per la 13a caminada nocturna a Montserrat, ja amb totes les places esgotades. En una estona parlarem amb el president de l'entitat. I ara la previsió del temps per les properes hores ens la costa Carme Farnell.
La temperatura ha baixat a bona part de la zona. Sí que és una miqueta més suau a punts del litoral, però en canvi, més cap a l'interior l'ambient és més fred. S'espera que la temperatura màxima també quedi més baixa que la d'ahir i s'espera que la més alta pugui inflar-se entre els 24 i 25 graus. Durant bona part del dia, a més, s'espera que vagin arribant bandes de núvols que deixaran el cel mig ennuvolat puntualment cobert. Hi haurà la possibilitat d'alguna precipitació, sobretot ara al matí i especialment cap al sector més sud del litoral. De cara a la tarda podria caure algun ruixat en forma de ruixat de xàfec, però molt dispers i en qualsevol cas tampoc no hauria de ser massa intens i que afectaria en qualsevol cas en punts del prelitoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us parla Sara Cabrera, és dimarts 21 de setembre, ara posem Sant Vicenç al dia. La commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer a Sant Vicenç dels Horts se centra en visibilitzar les conseqüències de la pandèmia per qui pateix la malaltia i també per les persones cuidadores. La pèrdua del diagnòstic precoç i l'aïllament dels malalts i les famílies són les principals petjades de la Covid que denuncien els professionals i les associacions de familiars. Una exposició al voltant de la memòria i els records i una xerrada sobre la soledat de qui cuida han centrat aquest matí el focus de la commemoració a la biblioteca a les voltes. Raquel Fernández és treballadora social municipal i remarca la importància de conèixer els símptomes d'aquesta malaltia per poder prevenir-la. Assegura que l'exposició a les voltes va en aquesta línia.
Penso que serveix per sensibilitzar tothom, perquè coneguem quina és la principal afectació d'aquesta malaltia, que és una malaltia que està previst que sigui la que tingui més incidència, i bé, hem de ser conscients i ens va bé saber conèixer què pot passar, quins símptomes té.
La situació de les persones cuidadores de malalts d'Alzheimer ha centrat la xerrada posterior i bona part de la commemoració d'enguany. Des de l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat, Mercè Rull explica que la pandèmia ha agreujat clínicament la situació de qui pateix la malaltia, però també la de les persones cuidadores. Relata alguns dels moments més durs que van haver de viure les famílies, sobretot durant el confinament.
El tema del Covid, que ens ha afectat a tots els familiars i tots els malalts d'una forma brutal, i amb el tema de la soledat. Vam veure que, a part de fer una gran davallada als malalts, també havia afectat molt amb el tema dels cuidadors, és a dir, amb depressions, ansietat, es van trobar molt desemparats i bueno, els vam donar el suport telefònic i el suport online que vam poder, no sabíem per on tirar, vam tenir que fer inclús certificats dient que la persona estava malalta perquè poguessin sortir d'una bona volta perquè el malalt no ho entenia. Havia moments d'agressivitat dintre de la família perquè no entenia el malalt què passava i el cuidador doncs, estava desbordat.
Una de les principals reivindicacions de les associacions de familiars és la detecció precoç de la malaltia. Anar per davant de l'Alzheimer quan comencen a fer-se evidents els primers símptomes és fonamental per garantir una millor qualitat de vida pel malalt. En aquest sentit, Bea Esley, treballadora social d'atenció primària de Sant Vicenç, assegura que durant la pandèmia ha estat impossible poder centrar-se en aquesta prevenció i que la feina actual és compensar la situació per qui pateix la malaltia i també per les persones cuidadores.
Desde salud sí que es verdad que claro la familia llamaba mucho porque la persona se descompensaba, estaba encerrada en casa, no sabía cómo abordar esta situación. Claro, en otras condiciones se podría haber valorado ingresos para estabilizar la compensación de la medicación, se ajustaba medicación de manera telefónica, desde salud también estaba todo saturado y desbordado, entonces eso, la familia estaba muy perdida y repercutía también en la atención del cuidador. La persona que era cuidadora se estaba también desbordando a nivel clínico, descompensando. La detección precoz se perdió mucho. Entonces, claro, ahora la situación es compensar a la persona, que la familia, evitar el riesgo de claudicación, de que el cuidador también se sobrecargue y no pueda realizar bien el cuidado. Radio San
Vicenç. I parlant d'avançar-se a la malaltia, predir el risc de patir Alzheimer molt abans que apareguin els símptomes amb una analítica de sang podria ajudar a canviar el curs de la malaltia en un futur. Aquesta és una de les línies de treball de l'estudi Alfa, que lidera des de fa prop d'una dècada el Centre d'Investigació Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall. És un reportatge de la xarxa de comunicació local.
L'Olga García forma part dels prop de 3.000 voluntaris que col·laboren a l'estudi Alfa i participen persones sanes, sense alteracions cognitives, la majoria de les quals són descendents de persones amb Alzheimer.
Vaig decidir estar després de buscar i d'investigar quan a dos familiars en molt poc espai de temps doncs es van diagnosticar l'Alzheimer. Va ser una bomba, vull dir, a mi això em va caure com una bomba i vaig decidir bueno, que seria bo fer coses d'aquestes.
Els participants passen per proves cognitives de laboratori i de neuroimatge. Els resultats serveixen per desenvolupar diferents investigacions, una de les quals ha permès detectar amb una anàlisi de sang la presència de la malaltia d'Alzheimer quan encara no hi ha símptomes. Ho explica el doctor Marc Suárez Calvet, neuròleg i investigador del Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall.
Aquests anàlisis de sang encara estan en fase de recerca, però estem veient que funcionen molt bé i, òbviament, el següent pas, el següent objectiu és implementar-lo en el dia a dia. En aquest sentit, jo soc molt optimista, crec que aquests anàlisis de sang doncs, realment canviaran la manera doncs, de diagnosticar la malaltia d'Alzheimer.
L'Alzheimer provoca danys al cervell que es poden iniciar fins a 20 anys abans de l'aparició dels símptomes. L'estudi Alfa és una de les investigacions més extenses que s'estan fent sobre aquesta etapa preclínica de la malaltia.
Si en el futur, en el futur immediat, tenim algun tipus de tractament, farmacològic o no farmacològic, que pugui modificar l'evolució de la malaltia. Perquè si això en algun moment apareix, estaria molt justificat que nosaltres doncs, apliquéssim aquests testos, especialment l'anàlisi de sang, doncs, per detectar persones que estiguessin a un risc elevat de desenvolupar Alzheimer en el futur.
Trigaran, però jo crec que al final l'aconseguirà, jo ho dic, si no, per nosaltres, pels nostres fills i pels fills dels nostres fills. I jo me'n recordo molt quan en Pasqual Maragall va dir aquella frase de que més o menys en jo que està escrit que aquesta malaltia no es pugui vèncer. I en ello estem.
La pau al món comença aquí. Aquest és el missatge que des d'ahir s'escampa per les calçades i passos de zebra de Sant Vicenç dels Horts. És una de les accions simbòliques previstes per commemorar el Dia Mundial de la Pau, avui 21 de setembre, i que han realitzat diverses ciutats arreu del món en el marc de la xarxa Majors for Peace, Alcaldes per la Pau. En concret, la brigada municipal va pintar ahir aquest missatge als passos de zebra del carrer Jacint Verdaguer, Barcelona, i a les rotondes i passos propers a totes les escoles de Sant Vicenç dels Horts. El regidor de Solidaritat i Cooperació, Isidre Bautista, explica el sentit d'aquesta acció.
totes les ciutats membres de la xarxa d'alcaldes per la pau. Hem pintat a llocs estratègics de la nostra ciutat amb el grafit La pau al món comença aquí, per visibilitzar la interrelació de la pau al món amb el món local. L'espai públic de la ciutat és el lloc ideal per transcendir la frontera institucional amb la ciutadania i donar a conèixer les accions que du a terme la xarxa.
Sant Vicenç dels Horts passarà a formar part de la xarxa mundial d'alcaldes per la pau de manera oficial a partir de l'1 d'octubre. Amb aquesta declaració també hi ha previstes altres accions de visibilitat i simbòliques per escampar els missatges de cooperació internacional arreu del municipi. La s'avança Bautista.
Aquesta setmana, a més, hem rebut el correu de Kazumi Matsui, l'alcalde d'Hiroshima i president d'Alcaldes per la Pau, donant-nos la benvinguda oficial a la xarxa de Majors for Peace. Formarem part d'aquesta xarxa oficialment a partir de l'1 d'octubre, data en el que començaran, la que ens enviaran el certificat de pertinença. A més, a part de tot això, estem en tràmits d'aconseguir un esqueix de l'arbre Ginkgo biloba, que és l'únic vegetal, o gairebé l'únic vegetal, que va sobreviure a l'explosió nuclear, i és tradició de l'organització plantar un exemplar en un jardí públic tancat quan s'entra a formar part d'aquesta xarxa de Majors for Peace.
Més accions en clau local. És previst que el ple de setembre aprovi una moció en contra de l'ús d'armament nuclear al món. La xarxa d'alcaldes per la pau està integrada per municipis d'arreu del món que treballen en la promoció de la cultura de la pau i per promoure pobles i ciutats amb valors de llibertat, convivència i cohesió social. I formen part alcaldes o alcaldesses de París, Hiroshima, Nagasaki, Nova York, Berlín, Londres, Madrid, entre molts altres municipis, i des d'ara també Sant Vicenç dels Horts. El govern de la Generalitat ja ha posat data a la reobertura de l'oci nocturn. Serà a partir del 15 d'octubre amb passaport Covid i si les dades de la pandèmia ho permeten. A més, a partir de la matinada de dimecres a dijous, bars i restaurants podran obrir fins a 1:00. De fet, a partir de la mitjanit de dimecres a dijous, l'oci nocturn ja podrà ampliar l'horari, tot i que només aquells negocis amb espais a l'exterior i fins a les 3 de la matinada. Els locals d'oci tindran mitja hora per desallotjar els espais a partir de les 3 i la mascareta és obligatòria quan no es consumeixi i no es permet el ball, com fins ara. La restauració també, com dèiem, amplia horaris fins a 1:00 de la matinada amb mitja hora per desallotjar. Fins ara podien obrir fins a 1:45, tot i que es continua mantenint l'aforament de 10 persones a l'exterior i de 6 a l'interior. Pel que fa a les dades epidemiològiques, el risc de rebrot torna a caure a Sant Vicenç dels Horts, és de 47, per tant estem en perill moderat. Puja, però, la famosa RT, la velocitat de transmissió, supera ara la barrera del punt, és d'1,01. En l'última setmana s'han confirmat 6 casos de Covid al municipi i ahir hi havia una persona de Sant Vicenç dels Horts ingressada a l'hospital per Covid. Ja s'ha vacunat amb la pauta completa el 82,3% de la població vicentina, que ho pot fer els majors de 12 anys. Recordeu que el CAP Vilavella vacunarà aquest dijous, dia 23, sense cita prèvia. Així es busca facilitar l'accés a la vacuna al major nombre de persones possible i accelerar encara més el ritme de vacunació, sobretot entre la població més jove. Les vacunacions es faran per ordre de cua, sense cita prèvia, dijous de 4 a 8 de la tarda. A partir de 12 anys, les persones que es vulguin vacunar hauran de mostrar el DNI o la targeta sanitària. Només s'administraran primeres dosis de la vacuna i les persones menors de 16 anys hauran d'anar acompanyades de la mare, el pare o el tutor legal. La Setmana Europea de la Mobilitat clourà demà amb el Dia Sense Cotxes. A Sant Vicenç dels Horts es tallarà el trànsit de vehicles a l'entorn pacificat de Vilavella i altres carrers del municipi. En concret, es tallarà el trànsit al carrer Balmes, al barri de Can Ros i al carrer Mestre Pérez Moya, a la Vinyala, tot plegat amb l'objectiu de promoure altres mitjans de transport més sostenibles, ho explica el tècnic de mobilitat de l'Ajuntament, Albert Sanz.
Es tracta d'un esdeveniment que es celebra a nivell europeu. Busca visibilitzar les alternatives de transport que no impliquen l'ús del transport privat. És un element, diguem, que està vinculat amb les emissions contaminants i també amb com utilitzem l'espai públic. Llavors el que volem és fomentar durant aquests dies que hi hagi unes alternatives de mobilitat diferents amb mitjans sostenibles, com pot ser el transport públic, caminar o anar en bicicleta.
I també fins demà podeu animar-vos a participar a la bicicletada. Es tracta de rutes ciclistes escampades per la comarca que podeu fer individualment o en família i també aprofitar per fer-vos una foto amb les lletres gegants que trobareu pel Baix Llobregat i entrar en el sorteig d'una bicicleta. Ràdio Sant Vicenç. I encara en clau de mobilitat sostenible, la Generalitat, l'Àrea Metropolitana, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell impulsen el segon congrés sobre qualitat de l'aire. Tindrà lloc el 14 i 15 d'octubre de manera telemàtica i podrà intervenir públic. El principal objectiu del congrés és abordar les mesures urgents per la gestió de la mobilitat i per disminuir la contaminació atmosfèrica. Comptarà amb 7 ponències destacades amb representants internacionals en certs casos i 11 taules rodones temàtiques que recolliran els eixos estratègics, les zones de baixes emissions, els efectes de la Covid a nivell atmosfèric, el control de la qualitat de l'aire a escala urbana i regional, la rellevància de l'ozó, entre d'altres temàtiques. Aquests debats estaran moderats per avalats experts en cada matèria, representant un comitè científic de referència en salut, enginyeria, mobilitat i recerca. Els debats i sessions es podran seguir per streaming i el públic podrà intervenir-hi en directe a través del web congresaire.cat, però cal inscriure's prèviament al formulari que trobareu a la mateixa web. I si voleu anar fins a les festes de la Mercè de manera sostenible, Ferrocarrils de la Generalitat reforça el servei de trens durant les nits de dijous, divendres i dissabte. A la línia Llobregat-Anoia s'oferirà servei ininterromput tota la nit, amb un interval de pas de 20 minuts a la línia L8, Molinou, Ciutat Cooperativa. Podeu consultar els horaris dels trens al web fgc.cat i també a l'aplicació de Ferrocarrils per dispositius mòbils. L'associació Temps de Lleure ultima els preparatius per la 13a caminada nocturna a Montserrat, ja amb totes les places esgotades. Es farà aquest cap de setmana, la nit del 25 al 26 de setembre. Torna un dels esdeveniments populars de Sant Vicenç dels Horts, enguany adaptat a les mesures per contenir la pandèmia i amb límit de participants. De tots els detalls sobre la caminada nocturna, en parlem amb el nou president de l'associació Temps de Lleure, Andrés Rivera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tot preparat per la 13a caminada nocturna a Montserrat?
Preparat, emocionat, nerviós. I sí, està tot encaminat. El dissabte, dia 25, per la nit, es farà.
Pel que fa a les inscripcions, vau omplir-les pocs dies després d'obrir-les. Pràcticament van trigar molt poc a omplir-se tant les inscripcions online com presencials. La gent sembla que tenia ganes, no?, de tornar a fer la caminada.
Sí, tenia moltes ganes. Aquest any les hem fet presencials i amb via mail i la veritat que ha sigut tot un èxit. El que passa és que aquest any ens veiem amb... Bueno, el tema del Covid nos asusta, entonces pues limitamos a 120 personas lo que es la participación, pero nos encontramos que a día de hoy, después de casi una semana las inscripciones cerradas, todavía nos están entrando pues amiguetes, gente de fuera que quieren participar, y es una pena porque si no estuviera acotada a 120, este año volveremos a juntarnos unos 180 participantes, pero de largo.
Més enllà d'aquest límit per poder controlar l'aforament, hi ha algun altre canvi respecte a la caminada pel fet de la pandèmia, és a dir, per les mesures per evitar contagis de Covid? Com ha afectat tot plegat a l'organització?
Pues ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Toda la organización ha cambiado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, formaremos lo que es en los avituallamientos unos espacios limitados, unos espacios de entrada donde no se puede regresar. En esa entrada, pues, mascarilla, gel, en los avituallamientos ya viene todo preparado. O sea, tendremos que embolsar individual. Antiguamente proporcionábamos fruta en bandeja, troceado, frutos secos a granel, y todo esto se ha tenido que cambiar, pero por completo. Todo será individual, donde a la entrada del avituallamiento pues se donará lo que es el avituallamiento, una bolsita con todos esos productos, y nada, y accederemos a un espacio abierto, y allí pues también es lo que decimos, sobre todo responsabilidad y mucho sentido común. Hay que respetar sentido común y responsabilidad.
I pel que fa a l'organització, la caminada nocturna, cada any que veniu a explicar-nos-la, doncs compta amb vosaltres, gent voluntària, no?, que presta el seu temps per organitzar tot plegat, i és un esdeveniment gran. Precisament, amb tots els canvis que ha implicat la pandèmia, ha comportat, suposem, més esforços per l'organització.
En voluntarios estamos prácticamente los de siempre. Lo que sí que es cierto es que más organizados, ¿sí? Pues porque, por ejemplo, la faena que teníamos el mismo día a la hora de organizar y distribuir el avituallamiento, todo eso lo vamos a hacer previo. La semana anterior, pues preparando todo el material. Entonces, incluso, yo creo que puede ser hasta más fácil, porque ya irá todo preparado.
I pandèmia a part, que no és poc, hi ha alguna altra novetat per la caminada nocturna que no tingui a veure amb les mesures de seguretat, és a dir, recorregut, o es manté el mateix?
Hay una pequeña modificación. Si años atrás lo que es, tenemos dos pequeños tramos de carretera, que una es en la carretera de las Carpas, que tenemos 3 kilómetros, ahí este año vamos a dejarlo en 2. Hay un kilómetro que es a la entrada de Olesa de Montserrat, que hemos encontrado un senderito y continuamos, pues salimos de la carretera. Eso por un lado. En Olesa de Montserrat formábamos dos grupos. Un grupo que ya se introducía a la montaña y aparecía en el Camí de la Puda, sí, y luego había otro grupito que aparecía por la carretera al Camí de la Puda. Hablando con los Mossos, nos los desaconsejan. Entonces, todos este año nos vamos a ir por la montaña. No tiene mucha más dificultad. Únicamente alargamos 200 metros más lo que es la caminada, pero no tiene ninguna dificultad y sí que salimos del peligro de la carretera.
Un dels encants de la caminada nocturna a Montserrat, més enllà evidentment del paisatge, és el component humà. Sempre ho heu dit, reuneix a gent molt diversa pel que fa a creences, ideologies, punts de partida, fins i tot esportius o físics diferents. Es manté aquest esperit, no?
Y tanto, es una caminada familiar, una caminada donde no es necesario, yo todos los años lo digo, a la hora de salir a caminar, cuando estamos en pareja, nos comentan, ostras, esto es la velocidad que vamos a llevar, esta marcha vamos a llevar, y siempre lo decimos, antes de las 7 de la mañana, no hacemos nada subiendo a Montserrat, o sea, nos amanece subiendo a Montserrat, por lo tanto, es una caminada nada competitiva, es una caminata un paseo familiar donde cada uno por sus motivos religiosos, creencias, pues por lo que sea, pues oye, chano, vamos caminando y sin darte cuenta vas hablando con uno, con otro, tenemos 4 avituallamientos en los que al final, pues es lo que te comento, a las 6:15, 6:20 de la mañana estás abajo en el aéreo, en el penúltimo avituallamiento, donde ya inicias por el Camí de las Aiguas el ascenso a Montserrat, que lo finalizamos también pues con otro pequeño avituallamiento arriba, gracias a la colaboración de Musem, que arriba nos da permiso a hacer unas gestiones para que podamos acceder con una furgoneta, y finalizamos pues con un pequeño avituallamiento y el diploma.
Aquesta serà la primera caminada cap a Montserrat sense un dels fundadors de l'entitat i promotors de la iniciativa, en Domín Díaz. De fet, heu volgut retre-li homenatge amb alguns elements simbòlics, podríem dir. Sabem que hi ha preparada una samarreta molt especial, una placa commemorativa, que ens podeu avançar, i en tot cas fins a quin punt ha marcat doncs el dia a dia de l'entitat la manera de ser i de fer d'en Domín.
Bueno, ahí continuamos con todo su trabajo, y sí, lo echamos mucho a faltar, pero la esencia de Domi continúa con nosotros, continúa de la caminata, continúa con nosotros y seguimos con esa esencia. La samarreta precisamente nosotros atrás siempre bordamos una frase muy, muy motivadora, y este año es su frase. Es la misma frase que hemos colocado en una placa que está en hagan el ascenso a la montaña de Montserrat. Y sí, la verdad es que lo echamos mucho a faltar, pero ahí estamos todos muy animados, añorándolos. Mira, yo ahora personalmente pues estoy viviendo los nervios que él previamente otros años pues pasaba muchos nervios, y ahora me ha tocado a mí vivirlo junto con mis compañeros, y bueno, y ahí estamos echando de menos, pero bueno, pero sabemos que nos anda haciendo un guiño, y bueno, y el amigo se anda sonriendo diciendo, ala, venga, pa'lante.
Això de ben segur va marcar molt bé el camí. La Junta presenta l'associació Temps de Lleure, acabeu de renovar-la, precisament doncs podríem dir que ets el successor d'en Domín Díaz al capdavant de l'entitat, ara com a president, tot i que ja portaves doncs molts anys caminada per quins reptes o projectes encareu ara com a entitat, tenint en compte doncs això, que estem en un altre moment de la pandèmia, que sembla que el pitjor ha passat. Què és el que teniu en ment, més imminent?
En mente, seguir exactamente como lo veníamos haciendo todos los años. O sea, tenemos los GRs, que en noviembre ya tenemos, la primera semana tenemos propuesta una fecha pues para continuar con el GR, porque los amiguetes nos piden que hagamos cosas. En Navidades, pues lo que veníamos haciendo todos los años, el pesebre. En febrero, desde diciembre ya estaremos trabajando lo que es la caminada solidaria San Joan de Déu, donde llevamos aportados pues unos 40.000 euros, y donde bueno, pues ahí ellos también nos reciben con los brazos abiertos, y eso también era un proyecto de Domi, y evidentemente todo esto va para adelante más animados incluso que antes.
També ara mateix disposeu d'un espai per l'entitat aquí a Cal Aragall, som veïns de Ràdio Sant Vicenç i l'associació Temps de Lleure, que ha suposat també per l'entitat doncs disposar d'aquest espai pel seu dia a dia.
Bueno, no deja de ser un espacio compartido, el espacio este de Cal Aragall, pero sí que es cierto que estamos más céntricos. Anteriormente, para la entrega de samarreta, inscripciones y todo esto, pues necesitábamos al punto de Trubada o otros espacios municipales, y ahora pues en este espacio pues nos desempeñamos bastante bien.
I a Caira, una mica de balanç, com ha afectat la pandèmia a l'entitat? Dèiem, ara estem en un altre punt, sembla que més relaxat, diferent. Per exemple, la caminada a Montserrat doncs va ser impossible l'any passat d'organitzar. Sí. Com ha afectat doncs això al dia a dia de l'entitat?
Sí, correcto. Es que desde el año pasado prácticamente llevamos sin hacer nada. Este año la caminada solidaria no fue presencial, y fue todo un éxito, porque movilizando a todos los amiguetes y por las redes, pues creo que fueron 2.400 euros lo que recaudamos, y no fue fue sin ningún tipo de acto, o sea que presencialmente no pudimos hacer nada. El GR tampoco lo pudimos hacer. El año pasado, que era la 13 caminada, también se tuvo que suspender. Sí, lo único que hemos llegado a hacer este año en junio fue un paseo al río, y nos ocurrió también exactamente lo mismo que ahora con la caminada, que limitamos a 60 personas, 60 participantes por espacio del autocar, y en 12 horas tuvimos que coger y cerrar inscripciones. O sea, la gente está con mucha gana de caminar, de hacer cosas, y ahí estamos gestionando pues con la nueva situación, poco a poco intentando volver a la normalidad.
Fent passes poc a poc, esperem que la pandèmia doncs deixi aquest marge i puguem ja reprendre d'una manera més normal, podríem dir, l'activitat habitual de les entitats. I ja per acabar, tornem a la caminada nocturna a Montserrat, prevista, com dèiem, per la nit del 25 al 26 de setembre. Els detalls d'última hora, quin és el punt de trobada i què han de tenir en compte doncs les persones que s'hagin inscrit i que hi participin?
Ese dia funcionamos com otros años, a les 10 firmes de participante, donde nos tienen que traer una carta que daremos ahora previo junto con la samarreta de la declaración responsable de la salud respecto al COVID-19 firmado, conforme pues no han tenido contacto. La firma de participantes este año pues lo identificaremos también a cada participante con una pulsera, pues para luego el regreso del autocar, los avituallamientos, que realmente pues que bueno, pues es una forma de controlar que estamos los 120, es una forma de tenerlo pues a los participantes controlados. Y bueno, más mascarilla, gel todo momento y responsabilidad y sentido común, es lo que pedimos. Sobre todo pues que con esta situación que tenemos actualmente, aunque ya la estamos dejando atrás, que nos vamos a juntar 120 personas y que por favor, responsabilidad y sentido común.
Doncs amb aquest important missatge acabem l'entrevista sobre la caminada nocturna a Montserrat, que repetim, serà la nit del 25 al 26 de setembre. Andrés Rivera, president de l'entitat, moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé la caminada i molt bon camí.
Muchas gracias a vosotros.
El cadet femení de l'handbol Sant Vicenç jugarà a Lliga Catalana després de quedar segones a la fase classificatòria que ha tingut lloc aquest cap de setmana. Les vicentines van guanyar dos dels tres partits disputats. Es van imposar davant de l'OAR Gràcia Sabadell i de l'handbol Lleida Pardinyes. El primer partit el van perdre davant del Palau Tordera, però les de l'handbol Sant Vicenç van saber reposar-se i agafar embranzida. Molts èxits i molt bon inici de temporada a Lliga Catalana.
Sant Vicenç del dia.
I amb esports acabem aquest Sant Vicenç al dia. La propera cita informativa la teniu d'aquí una estona, a les dues, amb les notícies en xarxa. La informació local, demà, a partir de la una. Gràcies un dia més per acompanyar-nos. Fins demà.
Poesia, el racó poètic de Ràdio Sant Vicenç.
Poemes, música, monogràfics i entrevistes.
Cada dimarts a 6:15, Àngels Peñalbert, Flora Torrents, Lluís Prat i Antònia Pilar Villaescusa. Bona tarda, poesia.
Això que escoltes és Ràdio Sant Vicenç.
Simple.
Escoltes Ràdio Sant Vicenç.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre tot allò que ens importa. A la República tens la paraula amb Alfons Bec, els dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Vicenç.
Sense cap dubte al meu costat hi haurà un rei.